Bona tarda, són les dues. L'Ajuntament espera salvar les obres públiques bloquejades augmentant el preu de les licitacions.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
La nova normativa espanyola i catalana permetria augmentar el pressupost de base un 20% i així fer que els contractes siguin més atractius per a les empreses. El cas és que amb l'encariment dels materials els concursos queden deserts i les constructores es retiren. Avui repassarem també el nivell socioeconòmic de les diferents zones de la ciutat a través de les dades publicades per l'IDESCAT. Algunes conclusions són que el centre és la zona més rica de Sabadell, seguida de Can Llong i Covadonga. I escoltarem què en pensen els restauradors locals de la nova llei que els obliga a servir aigua de l'aixeta, així com de dues noves exposicions que s'han estrenat recentment a Sabadell. Us ho ampliem en els pròxims 15 minuts amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem a repassar l'estat del trànsit. Hi ha retencions a la ronda de dalt en sentit Llobregat, entre Nou Barris i la Vall d'Hebron, també en sentit contrari a l'alçada d'Horta. Pel que fa a la ronda litoral, en sentit Llobregat també hi ha complicacions, en aquest cas entre el Fòrum i via Laietana. La resta de vies que ens envolten ara mateix hi pot circular amb tranquil·litat. I com està el transport públic? Ens ho explica en Marc Roca. Bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara tenim un matí de dimecres força tranquil en el que podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, ja que no hi destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
L'Ajuntament intentarà salvar les obres aturades per l'augment dels costos de les matèries primeres gràcies a la nova normativa espanyola sobre la qüestió. El cas és que es permetria augmentar un 20% el preu de la licitació de les obres del Portal Sud, al Jardí de Campo Amor i de l'Oficina d'Entitats, per així atraure les constructores. Aquests tres projectes estan aturats perquè les empreses han renunciat a dur a terme les obres. Diuen que ja no els surt a compte. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, confessa que l'augment del cost de l'obra pública està complicant que els projectes tinguin endavant. A part dels tres esmentats anteriorment, en els quals les empreses s'han retirat, s'hi han de sumar els que no han aconseguit cap oferta, com el nou projecte del Parc Agrari de Can Gambús Vallcorba o la rehabilitació del poliesportiu de Nostra Llar. Molina espera que augmentant un 20% el pressupost de la licitació es desencallin tots aquests projectes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ara estem amb el procés de mirar si amb aquest real decret que s'ha fet des de l'Estat podem intentar que les empreses que en el seu moment volien renunciar es poguessin adherir a aquest 20%.
Sobre el projecte del Parc Agrari, aquesta setmana la Junta de Govern ha tornat a aprovar de forma inicial les obres, després que la licitació del 2021 quedés deserta. Ara s'han actualitzat els costos i s'han dividit les obres en dos sectors diferenciats. Molina n'ha explicat els objectius.
Promocionar el nostre parc agrari, a banda de fer tant un magatzem agrari com una formació de tot el tema agrari a Can Gambús.
El projecte costarà 570.000 euros i el termini d'execució previst és de 7 mesos.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
El centre de Sabadell és una de les zones més riques de Catalunya. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha publicat l'índex socioeconòmic territorial del 2019 i Sabadell forma part del grup de poblacions que té una agrupació censal entre les més riques del país, que són les que tenen 25 punts percentuals per sobre de la mitjana. Concretament es tracta de la zona que va des del Museu d'Art fins al Cinema Imperial. Repassem les dades que afecten a la ciutat en el següent informe. Sabadell es divideix en 22 agrupacions censals.
Les tres que tenen un poder socioeconòmic més alt es troben totes al centre, seguides de la zona de Can Llong, Castellarnau, Covadonga, Gràcia i la Creu Alta. Tots aquests espais es troben per sobre de la mitjana catalana. També hi són el sector de l'Eixample i Sol i Pedrís Nostra Llar.
En canvi, es troben per sota, però molt a prop d'aquesta mitjana catalana, la Concòrdia, la Roureda de Sant Julià, Can Feu Marinals, la Serra d'en Camaró i Can Rull, Nord Via Alexandra.
Els barris amb un nivell socioeconòmic més baix són Torre Romeu, el Poble Nou, Campoamor, Espronceda i Can Puiganer.
I com es calcula aquest índex socioeconòmic territorial?
L'IDESCAT calcula l'IST a partir de 6 indicadors, 2 de la situació laboral, la població ocupada de 20 a 64 anys i els treballadors de baixa qualificació de cada zona, 2 de nivell educatiu, població de 20 anys o més amb estudis baixos i la població jove sense estudis postobligatoris, un d'immigració, nombre d'estrangers de països de renda baixa o mitjana i un de renda. Es divideix Catalunya per zones territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Cada agrupació censal té entre 5.000 i 20.000 habitants.
I a nivell català, quines dades destaquen?
Que Barcelona té les dues agrupacions amb major puntuació, les Tres Torres i Can Castelló, Modolell, Can Vallescap, seguida de la zona Parc Central, el Colomer, Pla de la Pagesa, Can Major de Sant Cugat del Vallès. De fet, Barcelona i Sant Cugat tenen 24 i 7 agrupacions censals al capdavant de la llista, respectivament. La capital catalana i la seva àrea metropolitana concentren les 36 agrupacions censals amb nivell socioeconòmic més alt del país. En total n'hi ha 853.
El Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la Comarca alerta que servir aigua de l'aixet als seus clients també té un cost per als establiments. Així han reaccionat a l'obligació fixada per la Llei de Residus i Sòls Contaminants per a una economia circular. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El president del Gremi, Jordi Roca, considera positiva la mesura per garantir que els clients que necessiten beure aigua ho puguin fer. No obstant això, insisteix que és una despesa que s'haurà de repercutir d'altres maneres. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
L'hostaler, això té un cost de gots, d'omplir-les, perquè clar, aquesta aigua s'ha d'anar fresqueta, s'ha d'omplir amb vasos que siguin reciclables, que siguin de vidre, que siguin, s'han de posar a la nevera i s'han de servir amb uns gots, que tot això s'ha de rentar i que tenen una persona que ho serveixi. Llavors això pensem que ningú ha tingut en compte a l'hora de pensar que això per l'hostaler és un cost que si no treus d'aquí tindràs de repercutir en algun altre producte.
Roca lamenta que aquest cost s'assuma al dels recipients que s'entreguen gratuïtament als clients per evitar el malbaratament alimentari, una normativa en vigor des de fa 2 anys.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vuit minuts per sobre de les 2, obrim crònica cultural amb el Sant Jordi, que tornarà al carrer amb més de 150 parades entre llibreries, floristeries i entitats. El fet que sigui en dissabte ha provocat que les previsions d'afluència siguin altes i la festa s'ha allargat també a divendres. Per primer cop des del 2019 serà una festa al carrer i sense mascaretes.
Hi haurà però canvis. Un dels més significatius serà la ubicació de les 153 paradetes i les llibreries que ocuparan la plaça del Doctor Robert i al principi de la Rambla. A més, hi haurà fins a 50 autors locals signant les seves obres i l'horari de vendes de llibres començarà divendres 22 de la tarda. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, assenyala que serà un dia sense restriccions per la Covid i que la diada es pot assemblar a la de 2019. Tot i així, recomana a tothom que faci servir la mascareta si hi ha aglomeracions.
Tothom ja ho és veient, que quan se sent massa a proper a persones que no coneix, doncs és com un ressort, no? Et poses la mascareta per protecció. Però són recomanacions, perquè l'Hipurificat ara mateix no ens dona cap indicació, a part de que les parades sí que estiguin situades a una distància determinada, de metro i mig entre elles, perquè s'oxigeni el màxim totes les posicions de les persones que sí que estan estàtiques en allà, però les persones que circulen i que van, per tant, transitant, en principi, tot són recomanacions i no hi ha cap obligatorietat.
Sant Jordi tindrà activitats paral·leles en teatres locals, biblioteques o als centres de gent gran, a més de comptar també amb la 7a Fira del Llibre Feminista que es farà a la plaça del Vallès.
I les editorials cada cop aposten més per publicar en català i en històries amb protagonistes femenines o fetes per dibuixants i guionistes dones. Aquesta és la impressió de Rafael Sabater, propietari de Sabadell Còmics, que ha explicat al programa al matí algun algunes de les seves recomanacions de cara a Sant Jordi.
Com a exemple, Sabater ha citat la història La xica invisible, dibuixada per Alba Cardona i Blue Jeans, o la història Elles del belga Kit Toussaint. Pel llibreter, el públic també ha canviat molt.
Jo sempre dic que quan jo vaig obrir la botiga fa 28 anys, el públic era masculí. Era pràcticament un 95% eren nois i homes. Ha canviat molt, està canviant molt, encara queda molt per fer, però gràcies al manga, per exemple, el manga ha fet una gran falca d'entrada de públic femení.
I ara més o menys el tant per cent on ens trobem?
Mira, amb el manga més juvenil, o sigui, amb els nanos joves, el manga femení ara és possiblement un 40%, pràcticament,
Per altra banda, les editorials també publiquen cada cop més en llengua catalana. Bona mostra d'això és l'edició sobre la història dels Black Panthers, el partit de les Panteres Negres, de Tigre de Paper. O Berezina, una història gràfica en què és la Venta Son i Virgil Turull recreen la retirada de les tropes de Napoleó de Moscou a París en Sidecar.
I aquests dies podeu aprofitar per visitar dues exposicions a la ciutat amb diferents punts de vista i suport a l'espai Cultura. S'hi ha instal·lat Mirades al Japó en el marc de la fira Sakura Matsuri. A impactes visuals hi ha les escultures de Noemí Palacios dels últims dos anys.
Mirada al Japó aplega obres de 7 fotoperiodistes internacionals que reflecteixen les tradicions i la naturalesa d'aquesta cultura més enllà dels estereotips dels viatges turístics i en uns peus de foto que contenen prou explicacions per copsar la història que hi ha al darrere. La comissària de la mostra, Cris Ubach, explica el cafè de la ràdio com els va venir la idea.
La idea va ser, en un moment en la desgràcia de la guerra d'Ucrània, ens ha fet veure la gran importància i compromís que tenen aquests professionals, doncs ens va agradar a Sabadell reunir noms ben reconeguts d'aquest àmbit.
I les parets d'impactes visuals s'han despullat per realçar les escultures de Noemí Palacios que s'han instal·lat a la sala. La sabadellenca hi porta les seves creacions amb marbres de primer nivell i explica al programa al matí que volia tornar a acostar la seva gent a la seva obra.
Jo soc sabadellenca i sempre he volgut poder compartir la meva obra amb la meva ciutat, no? La ciutat que m'ha vist néixer, que m'ha vist créixer, i era una oportunitat perfecta d'acostar l'art a la gent, no? Uh-huh. I la Galeria d'Impactes, doncs, la veritat és que té un públic molt divers, molt ampli, i ha sigut un èxit.
La mostra es podrà veure fins al dissabte 30 d'abril.
3 minuts per un quart de 3, sortint de la ciutat. I és que el PSOE guanyaria les eleccions amb un 30,3% dels sufragis si es celebressin ara.
Així ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, els socialistes retallen distància amb el PP, que comptaria amb un 27,2% del vot gràcies a l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo com a líder. Els populars creixen a costa de Vox, que el baròmetre d'abril perden 1,9 punts respecte al març i se situen amb una intenció de vot del 14,4%.
La inflació a Catalunya marca un nou rècord amb una variació interanual del 9,5% en l'IPC.
L'alimentació és on més han pujat els preus arran de l'afectació dels increments de l'energia i els carburants. De cara a la Setmana Santa, els experts vaticinen que les taxes d'inflació rècord continuaran condicionant part del consum de les llars.
I les mascaretes començaran a desaparèixer de les escoles i instituts catalans dimarts que ve.
El Departament de Salut publicarà demà una resolució avalada pels serveis jurídics de la Generalitat per eliminar la mesura de les classes dels centres de primària i secundària, coincidint amb la tornada de les vacances de Setmana Santa.
I no fumar a la platja, a les terrasses de bar o al cotxe. Aquestes són algunes de les mesures que el Ministeri de Sanitat prepara per actualitzar la llei antitabaquisme del 2010. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Aquests canvis en la regulació van en la línia de reduir la forma substancial en un 30% als fumadors abans de 2025. Per Antoni Baena, professor de Ciències de la Salut de la UOC, la legislació actual ha de ser més exhaustiva, ja que l'edat d'inici de fumar a Catalunya és sobre els 15 anys. Per això, Baena aposta per ampliar les zones en què no es pot fumar, com per exemple les terrasses. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ara sabem que hi ha persones que estan morint per estar exposades al fum passiu del tabac, cosa que abans pensàvem, bueno, i sempre s'ha fet servir la paraula, però em molesta, no m'irrita, el fum no, el fum passiu del tabac mata. I llavors per això s'ha de protegir al fumador passiu, però a tots els entorns que són públics, que són compartits. Ara no hi ha dubte d'això, és a dir, al revés, cada vegada s'ha anat veient més.
Tot i aquesta nova llei estatal és poc ambiciosa, ja que els països com Nova Zelanda han prohibit el consum de tabac als nascuts a partir del 2008.
El temps.
I marxem amb la previsió meteorològica. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest temps tan inestable que també ha estat protagonista durant aquesta primera meitat del dia, i és que ha plogut en molts indrets del país. Sí que en alguns sectors no ha plogut amb tanta intensitat o amb tanta continuïtat com a altres indrets, i de fet ha sigut cap a la zona del Pla de Lleida, Camp de Tarragona i sobretot Terres de l'Ebre on hi ha hagut més registre de precipitació, on s'han acumulat més quantitats d'aigua. D'altra banda, de cara a la tarda continuarem parlant d'aquest temps inestable. De fet, serà aquesta zona del terç oest i meitat sud del territori on s'espera que vagi plovent, i a la resta del territori continuarem parlant d'un cel tapat. Encara s'escaparan alguns ruixats, però amb la tendència que a mesura que avanci la tarda, poc a poc vagi fent net, i de fet serà cap a les Terres de l'Ebre l'últim lloc on acabarà plovent. De cara a demà tindrem un panorama ben diferent, amb força estones de sol, amb una temperatura màxima clarament més alta que la d'avui, tot i que sí que a primera hora del matí encara ens aixecarem amb una temperatura un pèl baixa i també fins i tot amb alguns núvols baixos i fins i tot també amb algunes boires. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Més informació a radiosabadell.fm a partir de les 4 als butlletins i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.